Tot just ha presentat el pla estratègic del nou Museu d'Art Contemporani Jaume Morera de Lleida. Aquest pla ha de servir de full de ruta al museu durant els propers 3 anys. La nostra companya Míriam García, d'UAU Lleida Ràdio, és allí ara mateix per explicar-nos en els detalls. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, tot just acaba d'acabar aquesta presentació del Pla Estratègic 2022-2025 del Museu Morera de Lleida. Un museu que passarà a anomenar-se Morera, Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida, perquè precisament un dels objectius que té la institució de cara a l'obertura de la seva nova seu, prevista per l'estiu del 2023, és ampliar el període de temps que s'explica a través de les seves col·leccions. Fins ara, aquest abarcava finals del segle XIX i primera meitat del XX, però a partir d'ara es vol ampliar a la segona meitat del XX i també les primeres dècades del segle XXI per convertir-se així en un referent del país, tal com han explicat els responsables de l'equipament. Un altre dels objectius que tindrà el nou Museu Morera, segons consta en aquest pla estratègic, és enfortir les estratègies digitals de comunicació, creant també un Morera virtual per a servir per fer arribar a la ciutadania els més de 100 anys d'història que té aquest equipament i que culminarà, com dèiem, a l'estiu de l'any vinent, quan es posi en marxa la nova seu i definitiva ubicada a l'edifici de l'Antiga Audiència de Lleida.
Gràcies, Míriam. Bon dia.
Bon dia.
I comença la vacunació de la quarta dosi de la Covid-19 per a majors de 80 anys a les residències geriàtriques. A Catalunya s'administrarà el fàrmac de manera simultània amb la campanya de la grip. El conseller Josep Maria Argimon ha explicat en la compareixença a l'Hospitalet de Llobregat les etapes d'administració.
Els equips d'atenció primària aniran avisant a les persones de 80 i més anys i d'aquí uns dies ja ho avisarem oportunament, obrirem la possibilitat ja de que les persones de 60-80 anys es programin i puguin rebre les vacunes, les que ells considerin, la de la grip i la de la Covid.
Ha afegit que no és necessari que es vacunin les persones menors de 60 anys que no formin part de cap col·lectiu de risc. L'Ajuntament de Tremp condemna els nous actes vandàlics soferts durant el cap de setmana a la ciutat. Ràdio Tremp, José Verges.
En concret, s'han ocasionat desperfectes al mobiliari urbà de la zona en una taula, un cartell informatiu i una paperera que van quedar totalment destruïts. A més, a l'espai s'hi ha trobat brutícia que, segons el consistori, denota un mal ús i poc respecte al veïnatge. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tremp ha denunciat aquestes actuacions que considera injustificables alhora que recalca de la importància de la col·laboració ciutadana per denunciar amb la màxima contundència aquests actes. Unes accions que, a més de malmetre els espais públics de la ciutat, afirma el consistori, generen unes despeses extraordinàries en manteniment i neteja de la via pública.
I les comarques del Vallès recorden les grans riuades d'ara fa 60 anys. Una catàstrofe amb fortes pluges després d'un episodi de sequera que van fer desbordar el Besòs i el Llobregat i van provocar unes 700 víctimes. En tan sols 3 hores, a la ciutat de Terrassa, hi va caure 225 litres per metre quadrat. Uns registres del tot inusuals que, sumats a la mala planificació urbanística, van causar una riuada d'aigua i fang que es van dur la vida de centenars de persones. En esports, el Barça va perdre la final de la Supercopa ACB de bàsquet davant el Real Madrid a la pròrroga per 89-83. Els blaugrana van arribar al descans amb 8 punts d'avantatge, però un mal tercer període va permetre als blancs capgirar el resultat per acabar decidint en el temps afegit. I pel que fa al temps, durant el matí el cel estarà força clar, a la tarda però portarà núvols al llarg del Pirineu i cap al quadrant nord-est i s'esperen alguns ruixats dispersos i poc abundants.
Notícies en xarxa.
Bon dilluns 26 de setembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Joan García.
Dilluns 26 de setembre, avui com cada dilluns, dia de ressaca del cap de setmana amb protagonisme per 3 conjunts de bàsquet femenins. El Joventut de Badalona, el Viladecans i el Barça Atlètic, que s'han endut les lligues catalanes, i amb premi gros per a les badalonines, que jugaran contra el Cadí la Seu, equip de Lliga Femení 1, a les semifinals de la Lliga Catalana. En futbol, un líder sòlid a la tercera federació, l'Europa, 3 partits, 3 victòries i en porteria 0. I en hoquei patins, Barça i Liceo lideren l'hoquei lliga masculina i el Palau, el Vilassana i el Mataró, la femenina. Tot això a l'enjoc, mitja hora d'esport català aquí, a la xarxa. Abans de començar, però, 4 titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què haurem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Aquest repàs de titulars amb la companyia avui de Sergi Crusells. Sergi, bon dia.
Bon dia, Joan.
En bàsquet, el Barça perd la Supercopa CB.
Els blaugranes van desaprofitar un partit que guanyaven còmodament en el tercer quart. El partit va acabar amb empat a 71 i ja la pròrroga al Real Madrid es va imposar per 89 a 83.
Encara en bàsquet, Joventut, Viladecans i Barça Atlètic, campiones de les lligues catalanes a on?
La de la Lliga Femenina Challenge se l'han dut per primera vegada a la Penya, que va derrotar el Lima Horta per 74 a 59. A més, aconsegueixen així el bitllet per disputar les semifinals de la Lliga Catalana Femenina contra el Cadí la Seu. El pròxim divendres a Fontejau. D'altra banda, el Viladecans es va emportar el títol de la Lliga Catalana Femenina 2 en remuntar el partit contra el GEC i guanyar 53 a 49. És el segon títol per les del Baix Llobregat. I el Barça Atlètic va revalidar el títol de la Lliga EVA i ja en van dos, en imposar-se a la final al Bisbal Bàsquet 75 a 67.
En futbol femení, el Barça suma la segona victòria a la Lliga.
Les blaugranes van derrotar el Villarreal per 1-4 amb gols de Mapi León, Oshoala, Clàudia Pina i una en pròpia porteria. De la seva banda, el Levante Les Planes, que va guanyar en la primera jornada, va perdre en la seva visita al camp del Madrid Club de Futbol Femení 3-1. Primera derrota de les de Sant Joan d'Espí, malgrat avançar-se en el marcador a la primera part.
Baixem un esglaó, també, en futbol femení, a la primera federació, el Barça Atlètic, co-líder.
Es va imposar a l'Alba 4-1 i comparteix lideratge amb 7 punts amb el Deportivo. Primer, amb millor gol a baraix, Osasuna i Eibar. Cinquè i amb 6 punts se situa l'AEM, que va guanyar el Granada 1-0. Desè, amb 4, es troba l'Espanyol, que va empatar amb el Juan Grande.
Més futbol, però masculí, amb la primera federació i el Nàstic, que aconsegueix el primer triomf a la Lliga.
Els de Tarragona van guanyar per 1-0 la Morevieta i sumen 6 punts en les 5 primeres jornades. Empat sense gols del Cornellà davant del Castelló en un partit amb incidents abans de començar. El Barça Atlètic és segon a 2 punts del líder, l'Alcoyà, després de guanyar el Múrcia 2-0. El Sabadell, que va guanyar el Calahorra 1-0, es situa a la part mitjana després de sumar la segona victòria del curs.
A la segona federació, primera derrota del Badalona Futur.
Els badalonins van caure 1-0 a la seva visita al camp del Mallorca B, però es mantenen en la zona de play-off, una zona noble que ocupa compartint la primera plaça al Manresa després del seu triomf amb el Saguntino 2-0. L'Espanyol B cau de les 5 primeres posicions després d'encaixar també la primera derrota davant l'Hèrcules. A la zona baixa hi ha el Lleida, que no va passar de l'empat a 0 amb la Penya Deportiva. El Prat, que va caure a Ibis a 2-0, i el Terrassa, que és penúltim, va perdre amb el Formentera 1-2. L'Olot, també en jocs de descens, va ser derrotat a casa davant del València B 0-2. I al grup 5, el Cerdanyola encaixa la primera derrota després de caure contra l'Unión Adarve 2-0 i ocupen llocs de descens.
A la tercera federació, l'Europa és líder en solitari.
Els de la Vila de Gràcia són l'únic equip que ha guanyat els 3 partits disputats i, a més, no han encaixat cap gol. Empatats a la segona plaça amb 6 punts ja la Pobla de Mafumet, que es va imposar a l'Hospitalet 2-1, i al Sant Andreu i al Peralada, després que els quadribarrats guanyessin el camp dels Xampanyers 1-3. Per cert, primera derrota del Peralada en Lliga. Cinquens i en jocs de play-offs descens i el Tona amb 5 punts, que va empatar amb el Vilassar 0-0. Amb els mateixos punts hi ha la Fundació Esportiva Grama, que va acabar empatant un partit que perdia 0-2 contra la Muntanyesa. En zona d'ascens hi ha el Castelldefels, malgrat aconseguir el primer triomf de la temporada contra el Girona B, 1-0. I també l'Hospitalet i el Vilassar, que encara no han guanyat després de 3 jornades.
El DSB, Club Voleibol Sant Cugat i el Barça, campions de les Superlligues Catalanes de Vòlei.
Les santcugatenques es van proclamar campiones derrotant Esplugues i el Barça va aixecar el títol en guanyar el Sant Pere i Sant Pau. Tots dos partits van acabar per la via ràpida, 3-16-0.
En hoquei patins, a l'hoquei lliga femenina, Palau, Vilassana i Mataró, co-líders.
Els tres equips han guanyat les dues primeres jornades. En aquesta segona, la sorpresa l'ha donat a les maratonines, que es van imposar al Manlleu 2-1. Les actuals campiones de lliga van guanyar a les Rozas 3-0 i les lleidatanes van derrotar el Voltregà 1-4. Encara no han puntuat Sant Cugat, Igualada, el Picat i les madrilenyes.
I per acabar, l'hoquei lliga masculina, Barça i Liceo es queden sols al capdavant.
Blaugranes i gallecs han guanyat les quatre jornades jugades fins ara i comparteixen el primer lloc de la classificació després d'imposar-se Arenys i Sant Cugat, respectivament, per idèntic resultat. 7-1, tercers al Reus, que va guanyar el Noia quart per 3-4. Que va ser el partit de la jornada. Vilafranca, Girona i Lleida encara no han aconseguit puntuar.
Dilluns 26 de setembre i comencem parlant de bàsquet i de la Supercopa ACB, on el Real Madrid es va imposar al Barça amb una pròrroga vibrant. Els blaugranes van desaprofitar un partit que guanyaven còmodament en el tercer quart. El maig va acabar amb empat a 71 i ja a la pròrroga el Real Madrid es va imposar per 89-83. Primer cop dur per a l'equip de Sarunas Jàssic Vicius. I continuem amb més bàsquet i dels campions de les lligues catalanes a on? Tres campiones, Joventut, Viladecans i Barça Atlètic, que ja han inscrit els seus noms com a vencedors. La de la Lliga Femenina Challenge se l'ha endut per primera vegada a la penya, que va derrotar el Nima Horta per 74-59. A més, aconsegueixen el bitllet per disputar les semifinals de la Lliga Catalana Femenina contra el Cadí La Seu aquest proper divendres a Fontejau. Més dades d'aquesta victòria, d'aquesta Lliga Catalana, amb el nostre company Albert Guerra, des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Les badalonines no van trobar rival en el Lima Horta i van dominar el partit des del salt inicial. La penya no va permetre cap concessió i va arribar a tenir una renda de fins a 29 punts de marge abans del descans, contra un Lima completament desdibuixat. Els nous fitxatges verdinegres comencen a trobar el seu lloc en l'equip i van veure amb molta confiança la pivota Alexis Johnson, que va anotar 18 punts i a Gala Mestres amb 10. A tot això hi hem de sumar també el talent d'una Dominic Tossent plenament recuperada, que va acabar amb 17 punts. A la segona part, les barcelonines van esperonar i van deixar la penya en 7 punts anotats al tercer període, però només va ser un miratge, ja que les de Jordi Vizcaíno van tornar a prémer l'accelerador per acabar guanyant el partit de 15. Es tracta del primer títol en la història de la secció femenina de la penya, en el que és la segona edició d'aquesta Lliga Catalana en categoria femenina Challenge. El destí ha volgut que Penya i Lima Horta es tornin a veure les cares i serà aquesta setmana, en aquest cas, en partit corresponent a la primera jornada de Lliga.
Gràcies, Albert Guerra. Un maig que, per cert, va oferir la xarxa. D'altra banda, el Viladecans es va emportar el títol de la Lliga Catalana Femenina 2 en remuntar el partit contra el GEC i guanyar 53-49. És el segon títol per les del Baix Llobregat. I el Barça Atlètic va revalidar el títol de la Lliga EVA i ja en van dos en imposar-se a la final al Bisbal Bàsquet per 75-67. I un darrer apunt de bàsquet, perquè avui es juga l'anada de la Lliga Catalana LEP entre l'Andorra i el Força Lleida a les 8 del vespre a pista andorrana. Última hora del maig amb la nostra companya d'UAU, Lleida Ràdio, la Miriam García.
Es tracta del partit d'anada de la Lliga Catalana LEP i que viurà el seu enfrontament de tornada a l'Espai Fruita Barris Nord aquest dijous vinent. Dos partits que per l'entrenador de l'ICX Força Lleida, Gerard Encuentra, en són dos més de pretemporada, tot i tenir el caràcter oficial que tenen.
Jo, des de soc entrenador, la Lliga Catalana, així que és com un partit oficial, però sempre és, per mi són partits de pretemporada, no? I així ens ho agafem. Un partit, a més, contra un dels millors rivals, no?, de la categoria, a més, que ens exigirà molt, així que què millor, no?, que tindre aquests dos partits seguits ara. Crec que ens vindran molt bé per a posar en pràctica el que estem treballant el dia a dia, i per mi són, o sigui, són oficials de la federació, però per mi són uns partits de pretemporada, així que com un entrenament més.
I és que, segons l'entrenador de l'ICG Força Lleida, tindrà endavant una de les millors plantilles de l'Aleport 2022-2023. El partit, avui, a les 8 del vespre, a Andorra.
Obrim carpeta per al futbol amb la primera, la segona i la tercera federació. A la primera federació, un titular destacat. El Nàstic aconsegueix el primer triomf de la temporada. Els de Tarragona van guanyar per 1-0 la Morevieta i sumen 6 punts en les 5 primeres jornades. Més detalls des de Tarragona Ràdio amb Alejandro Berzosa. Alejandro, bona tarda.
Bona tarda. Els grans es van imposar al conjunt basc per 1-0. El partit va estar bastant igualat entre tots dos conjunts, però dos jugadors van destacar, Guillermo i Manu García. El davanter de Bilbao va aconseguir l'únic gol del partit gràcies a una rematada de cap a minut 43, en una jugada a la qual l'atacant gran es trobava en posició de fora de joc. Tot i això, es va donar el gol com a vàlid. Per la seva banda, el porter andalús va salvar l'equip en els moments més complicats. Els tarragonins va sofrir fins al final, però finalment obtenen els seus primers 3 punts. Després del partit, el míster Raúl Lagné es mostra satisfet amb el resultat de l'equip.
I de les males ratxes de falta de victòries se surt així, amb resultats així, no 5 a 0 ni res. Dos partits de porteria a 0, un gol, que l'ha fet el que ha vingut per això, per fer gols, i content perquè el sacrifici de l'equip ha sigut enorme.
El Nàstic començarà a preparar demà dimarts el pròxim partit, el qual es jugarà diumenge a les 12 al camp de l'Eldense.
Gràcies, Alejandro. Empat sense gols del Cornellà davant del Castelló en un partit amb incidents previs abans de començar. Un Cornellà que continua a la part baixa. Qui respira és el Sabadell, que va guanyar el Calahorra, volíem dir, 1-0, i se situa a la part mitja després de sumar la segona victòria del curs i totes elles a la nova Creu Alta. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia. Doncs no podem escoltar encara la crònica del nostre company de Ràdio Sabadell, en Pau Vituri, i tancarem aquesta primera federació parlant del Barça Atlètic, que és segon a 2 punts del líder, l'Alcoià, després de guanyar el Múrcia per 2-0. Ara sí, el nostre company, en Pau Vituri, des de Ràdio Sabadell, ens parla del triomf del conjunt arlequinat. Pau, bon dia.
Bon dia. Per tercer partit consecutiu a l'estadi, el Sabadell es va avançar ben aviat a la represa, aquest cop al minut 51, amb un xut llunyà de Gurdiel que el porter Miguel Martínez no va blocar i va deixar en safata a Gualda. Després, Alberto Fernández va estavellar un cacau al travesser i Juan Delgado va malbaratar dos mà a mà. Una falta de punteria que va donar vida fins al final al Calahorra, que a la primera part, amb moltes alternatives, també havia fallat un parell d'uns contra uns de l'ex-arlequinat Gavarre. En roda de premsa, Gabri atribuïa aquesta dificultat per tancar els partits a una qüestió de confiança.
Jo crec que això és un tema més de moments, de confiança. Hem de creure que Juan un altre dia la ficarà, aquestes dues que ha tingut, i l'Armando l'altre que quan arribi davant del porter no s'espanti i que l'acabi i coses així, no? Vull dir que bueno, jo crec que tampoc ens podem ni preocupar ni que ficar ni amb aspectes defensius, sinó intentar millorar-los, lògicament. Però sobretot aquest que dius és, jo crec que és més un tema de moments, no? De confiança, de moments i poca cosa més.
El conjunt arlequinat, al cap i a la fi, està sent pràctic al temple i aquest 7-9 a casa el situen al vell mig del grup 2 de la primera federació. Ara comença un tram de calendari contra 4 rivals econòmicament en una altra lliga i que, a més, a dia d'avui estan per sobre la taula. UD Logroñés, Eldense, Barcelona Atlètic i Intercity. El de Sallent assegura que ha de ser un repte motivant.
Estem creixent com a equip i, per tant, amb tot el amb respecte, evidentment, però sense por a cap pressupost ni a cap equip. Al contrari, donar guerra al màxim possible i al final ha de ser una motivació, més que una cosa que ens resti. Jo crec que al final ens hem de prendre com una cosa més que ens motivi, no?, aquests equips, enfrontar-nos a aquests equips. Per tant, cap problema, al contrari, encantat de poder anar, pues, al Johan Cruyff, a les Gaunes, camps que jo crec que a tots ens agrada jugar. Per tant, això ha de ser més motivant que no cap altra cosa.
El primer partit d'aquesta seqüència serà dissabte a les 6 de la tarda a les Gaunes contra la UD Logroñés, empatada a 7 punts amb el Sabadell. Un duel, per cert, que es perdrà al mig centre Àlex Sala, expulsat ahir al minut 88 per doble groga.
Gràcies, Pau. I parlem i baixem un esglaó a la segona federació, primera derrota del Badalona Futur. Els badalonins van caure 1-0 en la seva visita al camp del Mallorca B, però es mantenen a la zona de play-off. Més detalls de la derrota des de Ràdio Ciutat de Badalona d'en Ramon Duran. Ramon, bona tarda.
Bona tarda. El Badalona Futur va patir la primera derrota de la temporada al camp del Mallorca B, on va cedir per 1-0. El conjunt escapolat va fer mèrits, com a mínim per puntuar. I és que les circumstàncies del partit no van acompanyar l'equip badaloní, que va deixar escapar els primers 3 punts del curs. Un solitari gol de penal a la segona part va ser suficient per tastar el gust de la derrota. El primer temps va ser molt igualat i tots dos equips van gaudir d'alguna ocasió clara per poder materialitzar. L'acció que va poder marcar bona part de l'enfrontament va ser un gol anul·lat al davanter Edgar Hernández per un suposat fora de joc que no va existir. En el segon període, quan tots dos equips anaven per la victòria, es va produir un desajust al mig del camp del Badalona que va aprofitar el conjunt balear per provocar l'acció del gol. Després de dues bones intervencions del porter Isaac Becerra, l'àrbitre va xiular penal de Juan Forlín sobre un davanter mallorquinista. Gálvez va transformar la pena màxima en l'únic gol de l'enfrontament. Tot i els esforços finals per equilibrar el maig, l'equip d'Oriol Alsina no va obtenir cap recompensa. El tècnic ho valorava d'aquesta manera.
Un partit molt bé, hi ha hagut una jugada clau que ha sigut el gol de l'Edgar, que hagués canviat tot el partit, no? Crec que l'equip ha merescut molt més, però ja no parlo de l'empat, sinó de la victòria. I al final doncs, aquests partits ens ha de servir per aprendre, no? Que hi ha factors que tu no pots controlar i que poden fer decidir un partit, i ens hem de sobreposar a coses així i intentar encara fer-ho millor per encara ser més superiors per poder guanyar el partit, no?
En la propera jornada, el Badalona afrontarà un nou desplaçament. Serà dissabte vinent a les 6 de la tarda al camp de l'Atlético Saguntino.
Doncs això és el que li succeïa al Badalona a les Balears i una zona noble que ocupen els badalins compartint la primera plaça al Manresa, després del seu triomf amb el Saguntino per 2-0. Un nou vingut a la categoria, l'equip de Ferran Costa, que ha fet un inici doncs espectacular. Qui no ara mateix té una bona ratxa és l'Espanyol B, que cau després de les 5 primeres jornades, de les 5 primeres places, i ha encaixat la primera derrota. Va ser davant l'Hèrcules, a Alacant. A la zona baixa hi ha el Lleida, que no va passar de l'empat a 0 amb la Penya Deportiva. És moment d'escoltar a la nostra companya Míriam García des de UAU Lleida Ràdio.
El Lleida Esportiu tornava a retrobar-se amb la seva afició amb diversos objectius damunt la taula, entre ells millorar la imatge oferta el diumenge anterior a València, així com també la seva capacitat ofensiva. En aquest sentit, si bé és cert que el Lleida aquest diumenge sí que va aconseguir generar en diverses ocasions perill a la porteria rival, la de la Penya Deportiva, els lleidatans van pecar de falta d'encert de cara a gol. Així doncs, i sumant-li que defensivament el Lleida va tenir el partit controlat en pràcticament els 90 minuts de joc, el marcador no es va moure i l'empat a 0 va ser el protagonista aquest diumenge a la capital del Segrià. Un partit, sobretot des del punt de vista ofensiu, que l'entrenador del Lleida, Pere Martí, valorava així.
No, ja te dic, jo crec que és qüestió de... És que moltes vegades generar obsessió per algo que està passant és més un problema que una altra cosa. Ja dic, jo crec que és qüestió de confiança i que les coses, de repente, d'un dia arribarem, ne farem 5 i pareixerem el Bayern de Múnich, o sigui que tranquil·litat.
Per Martí, el partit hagués pogut caure del costat del Lleida Esportiu i fer que els 3 punts es quedessin a la terra ferma.
No, avui crec que mereixem guanyar i ben guanyat, no? Però bueno, és futbol i per això és tan bonic, no? Ja ho parlem moltes vegades. Crec que és el partit més complet que hem fet des de que hem començat.
Un Lleida Esportiu que viatjarà diumenge vinent a Formentera per veure's les cares amb l'equip balear a les 11 del matí.
Gràcies, Míriam. Qui també continua la part baixa i en caiguda lliure és el Prat, que va perdre a Eivissa 2-0, i també el Terrassa, que és penúltim i que va perdre amb el Formentera 1-2. Des de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Continua sense arribar la primera victòria del Terrassa en aquesta temporada 22-23. Derrota davant el Formentera. I més que per la derrota en si, va ser per la forma que va arribar. A l'últim minut i de penal. El Terrassa no va fer un mal partit, però tampoc va fer un partit perfecte. I és que, novament, el Formentera va aprofitar les seves oportunitats, que no en va tenir gaires, i això el Terrassa ho va pagar car. A la primera meitat del conjunt del Formentera es va avançar el marcador i David Jiménez va marcar l'1-1, que semblava que seria definitiu, tot i que el Terrassa va tenir oportunitats. Jordi Cano, a porteria buida, va tenir el 2-1, però al minut 91 va arribar la jugada del penal, comès per Lucas Viña. Quizá enganyat a Marcos Pérez i ha marcat l'1-2, que seria definitiu. Escoltem a Jordi López, entrenador del Terrassa Futbol Club.
No, evidentment no és bona. Bona no és. Hem de ser molt conscients, hem de ser molt autocrítics. I amb això ho tenim molt clar. I hem de buscar solucions, evidentment. Però preocupació en seguir treballant, en seguir reformant coses. Al final... Crec que, com et dic, hem fet coses més que suficients per guanyar una...
Un Terrassa que, recordem, té una setmana de 2 partits. El dimecres, Copa Federació, al camp del Huarte, i el diumenge, enfrontament de Lliga, davant el Manresa.
Gràcies, Miqui. Baixem a la tercera federació, on hi ha un líder sòlid, l'Europa, 3 partits, 3 victòries i sense encaixar cap gol, però volem fixar-nos amb la cinquena plaça. Un nou vingut com el Tona té 5 punts i ahir va empatar amb el Vilassar a 0. Des del 9 FM, Natàlia Peix.
El Tona va sumar un punt davant del Vilassar de Mar en un partit sense gols i en què els usonencs van mereixer més. Els de Ricard Ferrés es van mostrar molt superiors al seu rival, sobretot a la primera part, però la pilota no va entrar. L'ocasió més clara la va tenir Nil en una rematada que va creuar fregant el pal. A la represa, el Tona va fer un pas enrere i el Vilassar de Mar un pas endavant. A mesura que van anar passant els minuts, el partit va entrar en una dinàmica de contraatacs ràpids, però no hi va haver canvis en el marcador inicial. L'entrenador tonenc, Ricard Ferrés, feia aquesta valoració al final del partit.
Bueno, altres dies el futbol et dona, altres dies el futbol et treu, al cap i la fi, al final de la Lliga estarem allà on ens mereixem, i punto. No ens podem lamentar perquè hem tingut aquest punt de mala sort, l'altre dia el vam tenir de camp de l'Hospitalet, el vam tenir a favor.
Amb aquest resultat, el Tona continua a la zona alta de la classificació de Tercera Federació, a la cinquena posició, amb 5 punts, després d'una victòria i 2 empats. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, oh, can't you taste the feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come.
Fins aquí l'enjoc mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Joan García, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i també de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa celebra el 25è aniversari. Omplint carrers, places, teatres i equipaments amb més de 70 propostes de música, arts escèniques i cultura popular. Ens acompanyes?
25ª Fira Mediterrània de Manresa, del 6 al 9 d'octubre. Entrades a la venda i més informació a firamediterrania.cat.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Avui us vull parlar de la visita a un dolmen, aquests grans monuments que tenim pel territori. He deixat el cotxe en un revol de carretera i vaig caminant. Camino entre terrasses de pedra seca. Algunes fan panxa, s'han doblegat o han caigut al barranc que recull l'aigua de la muntanya. Veig oliveres bordes que en algun moment devien ser abandonades o que només són rebrolls de rebasses d'antics arbres. Davant meu s'aixeca una muntanya que té una cresta de roca blanca, un quars que brilla sota el sol. Sembla una iguana immòbil prenent el sol a la carena. Aquesta és una terra estranya i ancestral. Enfilo un corriol, creuo el barranc i ja el veig. Un dolmen majestuós està cobert per una gran llosa ennegrida i envoltat d'alzines de tronc fosc. S'hi veu la marca del foc que va arrasar-la fa temps. Tot i això, segueixen vives les alzines. Són increïblement resistents. El dolmen em dona la benvinguda. Intento sentir què em transmet. Em ve el cap que no hi he d'entrar, sinó clavar l'esquena a la llosa rocosa que té líquens. La superfície gairebé crema perquè el sol és potent i l'ha anat escalfant durant tot el matí. Em recolzo en una paret del dolmen. Sento l'escalfor a les mans, els peus, l'esquena. Estic força estona així amb la sensació d'estar premuda entre dos cossos calents, la roca i el pes de l'aire rescalfat pel sol. Estic aprenent a adaptar-me a còpia de transformar neguits en confiança. La vida en si mateixa conté un factor d'estrès. Tanmateix sóc aquí, respiro, estic viva. Em lliuro totalment al dolmen magnificent que m'acull i m'aixeco amb aire renovat.
Bon dia i bon dilluns 26 de setembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Joan Garcia.
Dilluns 26 de setembre, avui l'Enjoc, dia de ressaca del cap de setmana, amb el futbol com a protagonista i per un equip que és un riu, el Nàstic de Tarragona, la primera federació, on ha assolit el primer triomf de la temporada. Va ser ahir al nou estadi per 1-0 davant la Morevieta. Sembla ser que Santa Tecla ha portat sort als tarragonins. A segona federació, jornada negra per als equips catalans. Únic triomf de la Manresa, que és segon, a 2 punts del líder, el Terol. A tercera, líder ferm en solitari, l'Europa, invicta. Protagonisme també per 3 equips femenins de bàsquet. El Joventut de Badalona, el Viladecans i el Barça Atlètic s'han endut les lligues catalanes i amb premi gros, volíem dir, per les badalonines, que jugaran contra el Cadí la Seu aquest divendres les semifinals de la Lliga Catalana. I en hoquei patins, Barça i Liceo lideren l'hoquei Lliga Masculina i el Palau, el Vilassana i el Mataró, la femenina. Tot això i molt més a l'Enjoc, mitja hora d'esport català, aquí, a la xarxa. Abans de començar, però, 4 titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què haurem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Repassem aquests titulars amb el nostre company, en Sergi Crusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Joan.
En bàsquet, el Barça perd la Supercopa ACB.
Els blaugranes van desaprofitar un partit que guanyaven còmodament en el tercer quart. El partit va acabar amb empat a 71 i ja la pròrroga el Real Madrid es va imposar per 89 a 83.
Encara en bàsquet, Joventut, Viladecans i Barça Atlètic, campiones de les lligues catalanes a on?
Les de la Lliga Femenina Challenge se l'han dut per primera vegada la penya, que va derrotar Lima Horta per 74 a 59. A més, aconsegueixen així el bitllet per disputar les semifinals de la Lliga Catalana Femenina contra el Cadí la Seu el pròxim divendres a Fontejau. D'altra banda, el Viladecans es va emportar el títol de la Lliga Catalana Femenina 2 en remuntar el partit contra el GEC i guanyar 53-49. És el segon títol per les del Baix Llobregat i el Barça Atlètic va revalidar el títol de la Lliga EVA i ja en van 2 en imposar-se a la final del Bisbal Bàsquet 75-67.
En futbol femení, el Barça suma la segona victòria a la Lliga.
Les blaugranes van derrotar el Villarreal per 1-4 amb gols de Mapi, León, Oshoala, Clàudia Pina i una en pròpia porteria. De la seva banda, Levante Les Planes, que va guanyar la primera jornada, va perdre la visita al camp del Madrid Club de Futbol Femení 3-1. Primera derrota de les del Sant Joan d'Espí, malgrat avançar-se en el marcador a la primera part.
Baixem un esglaó a la primera federació, el Barça Atlètic femení co-líder.
Es va imposar a l'Alba 4-1 i compartir el lideratge amb 7 punts amb el Deportivo. Primer amb millor gol a Baraix, Osasuna Lleibar, 5è i amb 6 punts es situa l'AEM, que va guanyar el Granada 1-0. Desè, amb 4 punts, es troba l'Espanyol, que va empatar amb el Juan Grande.
Més futbol, però masculí amb la primera federació i el Nàstic de Tarragona, que aconsegueix la primera victòria.
Els de Tarragona van guanyar per 1-0 la Morevieta i sumen 6 punts en les 5 primeres jornades. Empat sense gols del Cornellà davant del Castelló en un partit amb incidents abans de començar. El Barça Atlètic és segon a 2 punts del líder, l'Alcullà, després de guanyar el Múrcia 2-0. El Sabadell, que va guanyar el Calahorra 1-0, es situa a la part mitjana després de sumar la segona victòria del curs.
A la segona federació, primera derrota del Badalona Futur.
Els badalonins van caure 1-0 a la seva visita al camp del Mallorca B, però es mantenen en la zona de play-offs. Una zona noble que ocupa compartint la primera plaça al Manresa després del seu triomf amb el Saguntino 2-0. L'Espanyol B cau de les primeres 5 posicions després d'encaixar també la primera derrota davant l'Hèrcules. A la zona baixa hi ha el Lleida, que no va passar de l'empat a 0 amb la Penya Deportiva, el Prat, que va caure a Eivissa 2-0, i el Terrassa, que és penúltim, va perdre amb el Formentera 1-2. L'Olot, també en jocs de descens, va ser derrotat a casa davant del València B 0-2. I al grup 5, el Cerdanyola encaixa la primera derrota després de caure contra l'Unió Nadarbe 2-0 i ocupen llocs de descens.
A la tercera federació, l'Europa més líder en solitari.
Els de la Vila de Gràcia són l'únic equip que ha guanyat els 3 partits disputats i, a més, no han encaixat cap gol. Empatats a la segona plaça amb 6 punts hi ha la Pobla de Mafumet, que es va imposar a l'Hospitalet 2-1, i el Sant Andreu i el Peralada, després que els quadribarrats guanyessin el camp dels Xampanyers 1-3. Per cert, primera derrota del Peralada en Lliga. 5 anys i en jocs de play-offs descents i el Tona, amb 5 punts, que va empatar amb el Vilassar 0-0. Amb els mateixos punts hi ha la Fundació Esportiva Grama, que va acabar empatant un partit que perdia 0-2 contra la Muntanyesa. En zona de descens hi ha el Castelldefels, malgrat aconseguir el primer triomf de la temporada contra el Girona B 1-0, i també l'Hospitalet i el Vilassar, que encara no han guanyat després de 3 jornades.
En vòlei, el DSB Club Voleibol Sant Cugat i el Barça masculí, campions i campiones de les Superlligues catalanes.
Les santcugatenques es van proclamar campiones derrotant l'Esplugues i el Barça va aixecar el títol en guanyar el Sant Pere i Sant Pau. Tots dos partits van acabar per la via ràpida, 3-16-0.
En hoquei patins, a l'hoquei Lliga Femenina, Palau, Vilassana i Mataró, co-líders.
Els tres equips han guanyat les dues primeres jornades en aquesta segona. La sorpresa l'ha donada a les mataronines, que es van imposar al Manlleu 2-1. Les actuals campiones de Lliga van guanyar a les Roces 3-0 i les lleidatanes van derrotar el Voltregà 1-4. Encara no han puntuat Sant Cugat, Igualada, el Picat i les madrilenyes.
I finalment, a l'hoquei Lliga masculina, Barça i Liceo es queden sols al capdavant.
Blaugrans i gallecs es queden guanyant les quatre jornades jugades fins ara i comparteixen el primer lloc de la classificació després d'imposar-se Arenys i Sant Cugat, respectivament, per idèntic resultat, 7-1. Tercer és el Reus, que va guanyar el Noia, quart, per 3-4, en què va ser el partit de la jornada. Vilafranca, Girona i Lleida encara no han aconseguit puntuar. Ladies and gentlemen.
Comencem i obrim la carpeta de futbol perquè aquesta jornada, déu-n'hi-do, quins partits tan igualats i quanta tensió en els partits de la tercera federació. I bé, ens ha deixat un titular destacat i és aquest Europa d'Ignasi Sanabra, que és líder en solitari després de guanyar el camp del Vilafranca per 0-2. I no és que sigui líder, és que a més no ha encaixat cap gol, 3 jornades... 3 victòries, 9 punts al capdamunt de la classificació i la veritat és que l'equip de Gràcia no ha vingut a la categoria, recordin que va patir el descens de segona federació, doncs la veritat és que l'equip, déu-n'hi-do com ha arribat a aquesta tercera federació i de moment doncs és un equip que a banda de ser invicta està fent un joc molt bo en atac. Donant cop d'ull a la classificació, tenim el Sant Andreu, el Peralada i la Pobla, que tenen 6 punts empatats a la segona plaça, i cinquè és el Tona amb 5 punts, a només 4 del líder i en zona de promoció descens. Més cap a baix tenim la Fundació Esportiva Grama amb 5 i 4 per Muntanyesa, Sants i Sant Cristòbal. I amb 3, la Rapitenca, el Badalona, el Girona B, fora de llocs de descens. Precisament hem de parlar del conjunt de Sant Carles de la Ràpita. I és que ahir van caure derrotats per 1-3 davant el Badalona. Un Badalona que aconsegueix els primers 3 punts d'aquesta temporada. Un partit que va deixar gols destacats del conjunt visitant. Però volem ampliar més detalls d'aquesta derrota del conjunt de la Ràpita amb la nostra companya des de la ràdio Ràpita, Sílvia Berbis. Sílvia, bon dia.
Bon dia. El Badalona va aconseguir trencar i la bona ratxa de la Rapitenca, que portava 2 temporades i el primer partit d'esta nova sense conèixer la derrota en Lliga al seu camp, a la Devesa. Un rival que no havia marcat cap gol esta temporada i que havia perdut els 2 primers partits va acabar sorprenent enduent-se els 3 punts. Tot i que el conjunt local s'havia aconseguit avançar al marcador amb un gol de Patxo, el Badalona va remuntar el partit amb un resultat final 2-3. De fet, l'equip badaloní havia portat la iniciativa a la primera part amb algunes arribades de perill, sobretot en una rematada de Marc Anglès que va rebutjar el porter Dan, i la més clara quan Suzuki va trencar el fora de joc i va rematar massa creuat quan estava tot sol davant del porter rapitenc. La Rapitenca però va reaccionar i va disposar d'una doble ocasió molt clara amb un gran remat de Guillem Martínez, amb una gran intervenció de Froy que va evitar el gol sobre la mateixa línia, i amb el travesser d'Aleix Cuenca que va engalzar el rebot en posició acrobàtica i va estar ser la pilota al travesser. En el temps afegit, abans del descans, va arribar el gol de Patxo. L'equip local no va sentenciar tot i les bones ocasions per fer-ho a l'inici del segon temps. El tècnic visitant, Santi Álvarez, va introduir tres canvis buscant més capacitat ofensiva i, com havia succeït la passada jornada, els rapitencs, en 5 minuts fatídics, van veure com el seu rival li va donar la volta al marcador amb gols obra de Said des de fora de l'àrea, de Miguel de falta des de la frontal i, finalment, de Batalla, que va aprofitar una pilota que havia quedat morta dins de l'àrea petita per superar de nou el porter Dan.
Gràcies, Sílvia. 3 punts té la rapitenca i 4 al Sant Cristóbal, que ahir va empatar al camp dels Sants a un gol. Ens amplia la informació d'aquest maig des de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Sant Cristóbal aconsegueix un empat al camp dels Sants. Segona jornada consecutiva que el conjunt d'Oliver Vallabriga aconsegueix puntuar. La setmana passada, victòria davant la rapitenca. I en un partit doncs, que s'havia posat complicat per l'equip agarenc, doncs com a mínim va poder treure un punt. El conjunt de Barcelona s'avançava al minut 65, però Mario Cantí, al minut 74, marcava l'1-1, que seria definitiu. I és que la segona meitat, Oliver Vallabriga va intentar, doncs, amb la sortida de Jordi Ranera i la de Sanko, donar més profunditat al seu equip. De fet, al tram final, Eric Cañete va substituir el golejador, a Mario Cantí. Un punt que doncs, al Sant Cristóbal li serveix per sumar 4 en aquestes 3 primeres jornades, però el seu tècnic Oliver Vallabriga es mostra exigent amb la seva plantilla.
Bueno, al final el resultado es un punto fuera, que siempre que sumar está bien y sumar un punto, pues bueno, encima después de ir perdiendo y empatar el partido. Pero nada, nos sabe a poco porque creo que el Sanz ha estado mejor que nosotros en todo, en actitud, en planteamiento, en decisiones, en uno contra uno, sí que es verdad que ha tenido una y ha metido una. Nosotros hemos tenido seguramente que muchas más, pero hemos hecho poco de lo que habíamos hablado, jugadores que han estado muy por debajo de su nivel. Bueno, al final responsable soy yo, pero naturalmente hay que estar dentro del campo a un nivel bueno. Y al final, pues bueno, es un punto que dentro de lo malo, pues es lo menos malo, pero no es bueno.
Doncs vinga, propera jornada pels dos equips. El Sant Cristóbal rep el Castelldefels. Per la seva banda, el conjunt dels Sants visita el camp del Badalona Club de Futbol.
Gràcies, Miqui. I cinquè, nouvingut a la categoria en llocs de playoff, el Tona, que ahir va empatar a 0 amb el Vilassar de Mar. Des del 9FM, Natàlia Peix.
El Tona va sumar un punt davant del Vilassar de Mar en un partit sense gols i en què els usonencs van mereixer més. Els de Ricard Ferrés es van mostrar molt superiors al seu rival, sobretot a la primera part, però la pilota no va entrar. L'ocasió més clara la va tenir Nil en una rematada que va creuar fregant el pal. A la represa, el Tona va fer un pas enrere i el Vilassar de Mar un pas endavant. A mesura que van anar passant els minuts, el partit va entrar en una dinàmica de contraatac ràpids, però no hi va haver canvis en el marcador inicial. L'entrenador tonenc, Ricard Ferrés, feia aquesta valoració al final del partit.
Bueno, altres dies el futbol et dona, altres dies el futbol et treu, al cap i la fi, al final de la Lliga estarem allà on ens mereixem, i punto. No ens podem lamentar perquè hem tingut aquest punt de mala sort, l'altre dia el vam tenir al camp de l'Hospitalet, el vam tenir a favor.
Amb aquest resultat, el Tona continua a la zona alta de la classificació de Tercera Federació, a la 5a posició, amb 5 punts, després d'una victòria i 2 empats.
I de la Tercera Federació pugem un esglaó a la Segona Federació. Primera derrota del Badalona Futur, ahir al camp del Mallorca B. Més detalls d'aquesta desfeta des de Ràdio Ciutat de Badalona. Ramon Duran. Ramon, bona tarda.
El Badalona Futur va patir la primera derrota de la temporada al camp del Mallorca B, on va cedir per 1-0. El conjunt escapolat va fer mèrits, com a mínim per puntuar. I és que les circumstàncies del partit no van acompanyar l'equip badaloní, que va deixar escapar els primers 3 punts del curs. Un solitari gol de penal a la segona part va ser suficient per tastar el gust de la derrota. El primer temps va ser molt igualat i tots dos equips van gaudir d'alguna ocasió clara per poder materialitzar. L'acció que va poder marcar bona part de l'enfrontament va ser un gol anul·lat al davanter Edgar Hernández per un suposat fora de joc que no va existir. En el segon període, quan tots dos equips anaven per la victòria, es va produir un desajust al mig del camp del Badalona que va aprofitar el conjunt balear per provocar l'acció del gol. Després de 2 bones intervencions del porter Isaac Becerra, l'àrbitre va xiular penal de Juan Forlín sobre un davanter mallorquinista. Gálvez va transformar la pena màxima en l'únic gol de l'enfrontament. Tot i els esforços finals per equilibrar el maig, l'equip d'Oriol Alsina no va obtenir cap recompensa. El tècnic ho valorava d'aquesta manera.
Un partit molt bé, hi ha hagut una jugada clau, que ha sigut el gol de l'Edgar, que hagués canviat tot el partit, no? Crec que l'equip ha merescut molt més, però ja no parlo de l'empat, sinó de la victòria. I al final, doncs, aquests partits ens ha de servir per aprendre, no? Que hi ha factors que tu no pots controlar i que poden fer decidir un partit. I ens hem de sobreposar a coses així i intentar encara fer-ho millor per encara ser més superiors per poder guanyar el partit, no?
En la propera jornada, el Badalona afrontarà un nou desplaçament. Serà dissabte vinent a les 6 de la tarda al camp de l'Atlético Saguntino.
Gràcies, Ramon. Una zona noble que ocupen els badalonins, compartint la primera plaça al Manresa després del seu triomf amb el Saguntino. 2-0. L'Espanyol B cau de les 5 primeres places, després d'encaixar també la primera derrota del curs davant l'Hèrcules. I a la zona baixa hi ha el Lleida, que no va passar de l'empat a 0 amb la Penya Deportiva. Des de 1-1, Lleida Ràdio, Miren García.
El Lleida Esportiu tornava a retrobar-se amb la seva afició amb diversos objectius damunt la taula, entre ells millorar la imatge oferta el diumenge anterior a València, així com també la seva capacitat ofensiva. En aquest sentit, si bé és cert que el Lleida aquest diumenge sí que va aconseguir generar en diverses ocasions perill a la porteria rival, la de la Penya Deportiva, els lleidatans van pecar de falta d'encert de cara a gol. Així doncs, i sumant-li que defensivament el Lleida va tenir el partit controlat en pràcticament els 90 minuts de joc, el marcador no es va moure i l'empat a 0 va ser el protagonista aquest diumenge a la capital del Segrià. Un partit, sobretot des del punt de vista ofensiu, que l'entrenador del Lleida, Pere Martí, valorava així.
No, ja te dic, jo crec que és qüestió de... És que moltes vegades generar obsessió per algo que està passant és més un problema que una altra cosa. És a dir, jo crec que és qüestió de confiança i que les coses, de repente, un dia arribarem, ne farem 5 i pareixerem el Bayern de Múnich, o sigui que tranquil·litat.
Per Martí, el partit hagués pogut caure del costat del Lleida Esportiu i fer que els 3 punts es quedessin a la terra ferma.
No, avui crec que me deixen guanyar i ben guanyat, no? Però bueno, és futbol i per això és tan bonic, no? Ja ho parlem moltes vegades. Crec que és el partit més complet que hem fet des de que hem començat.
Un Lleida Esportiu que viatjarà diumenge vinent a Formentera per veure's les cares amb l'equip balear a les 11 del matí.
I pugem l'últim esglaó a la primera federació, titular destacat. El Nàstic aconsegueix el primer triomf d'aquesta temporada, 1-0, davant la Morevieta, en plenes festes de Santa Tecla. Més detalls des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Bona tarda. Els graners es van imposar al conjunt basc per 1-0. El partit va estar bastant igualat entre tots dos conjunts, però dos jugadors van destacar, Guillermo i Manu García. El davanter de Bilbao va aconseguir l'únic gol del partit gràcies a una rematada de cap a minut 43, en una jugada a la qual l'atacant gran es trobava en posició de fora de joc. Tot i això, es va donar el gol com a vàlid. Per la seva banda, el porter andalús va salvar l'equip en els moments més complicats. Els tarragonins va sofrir fins al final, però finalment obtenen els seus primers 3 punts. Després del partit, el míster Raúl Lagné es mostra satisfet amb el resultat de l'equip.
I de les males ratxes de falta de victòries se surt així, amb resultats així, no 5-0 ni res. Dos partits de porteria 0, un gol, que l'ha fet el que ha vingut per això, per fer gols, i content perquè... El sacrifici de l'equip ha sigut enorme.
El Nàstic començarà a preparar demà dimarts el pròxim partit, el qual es jugarà diumenge a les 12 al camp de l'Eldense.
Agafem l'estic per parlar de l'hoquei lliga masculina i femenina. L'hoquei lliga masculina ja suma 4 jornades. Destaquem els dos líders i pràcticament favorits al títol de lliga, el Barça i el Liceu, invictes, amb 12 punts de 12 possibles. En tercera plaça trobem el Reus, que suma 10 punts, un conjunt reusenc que va patir ahir per endur-se els 3 punts de la pista del Noia Freixenet. Va acabar derrotant per 3-4. Més detalls de la derrota. Primer, des de el Prisma, des de l'òptica de la nova ràdio del nostre company Àlex Pérez.
Assalta l'Ateneu de Sant Sadurní d'Anoia per part del Reus Deportiu Virgínies, que va confirmar una vegada més el seu gran estat de forma vencent i remuntant per 3-4 al Noia. Tot i un inici potent dels locals amb 2 gols consecutius, Sergi Aragonès, que jugava a casa, va mantenir amb el seu doblet en vida els rojinegres. A 15 minuts pel final, Xavier Costa va posar el 3-2 parcial al marcador, fins que el Reus de les remuntades va tornar a fer acte de presència. Primer aprofitant Ferlan Jiménez una bona passada al segon pal, i després Marc Julià, convertint en sang freda la desena falta de l'equip de l'Alt Penedès. Jordi García, entrenador del Reus Deportiu, ha destacat la importància de vèncer en una pista complicada, imposant-se per fi a una de les bèsties negres del Reus en els últims anys.
Bueno, molt, molt satisfet dels tres punts, més enllà de que són tres punts importantíssims contra un rival molt dur, que a casa seva costa molt guanyar. Jo recordo que pocs partits que el noi ha perdut a casa, per tant, molt, molt satisfet. Però més enllà del resultat i dels punts, felicitar els meus jugadors, no? Penso que han demostrat molt de caràcter, han demostrat molta ambició, una gran força mental per sobreposar-nos a, jo crec que, un molt bon inici nostre de partit.
Bones sensacions, que confirmen una molt bona arrencada, amb tres victòries i tan sols un empat.
I ara, en clau local, del conjunt del Noia, que va plantar cara, i de quina manera aquest 3-4 dominava 2-0 el conjunt local. I des de Ràdio Sant Sadurní, l'Eli Jiménez ens apropa al que va ser el partit des del prisma local. Bon dia, Eli.
Bon dia. El Noia va ser l'encarregat de tancar la jornada ahir al vespre contra el Reus, en el que, sens dubte, ha estat el partit del cap de setmana. Els de la capital del Cap van avançar-se al marcador amb dos gols molt matiners, obra d'Eloi Mitjans i Jordi Bargalló. Però el sadurinenc Sergi Aragonès va retallar distàncies per encarar el camí cap als vestidors. Després d'una primera meitat on el millor del Noia era el resultat, els roig i negres van sortir endollats per encarar una segona meitat on, malgrat intentar-ho, van acabar sucumbint a l'embat del Reus. Aragonès va posar la igualada al marcador, Xavi Costa va tornar a avançar el Noia, però Ferran Jiménez i Marc Julià no van donar treva i van acabar decantant la balança. Amb tot, a 14 segons pel final, el Noia podria haver empatat el maig si els àrbitres no haguessin anul·lat un gol a Xavi Costa en una jugada molt discutida. Pere Bàries, tècnic del Noia Freixenet.
Segurament, tal com a la primera i com a la segona part, el resultat més just hauria sigut un empat. L'hem aconseguit amb jugant de 5. Els àrbitres no l'han considerat així. Per mi és gol claríssim veient les imatges. Hem de seguir, hem de prendre els errors, hem de millorar. No hem estat bé la primera part i no ens podem permetre no estar bé un rival com el Reus, el Sant Agens Belissau, per exemple. No podem permetre regalar tota una part i intentar guanyar el partit, és molt difícil.
Primers tres punts de la temporada que s'escapen i un Noia que ja espera la visita del Liceo. Serà divendres a partir de les 9 del vespre.
Doncs partit complicat pel Noia Liceo i també pel Barça, que jugarà a la pista del Solideu Patiu i Club Sant Cugat aquest dissabte. Desplaçaments difícils que tenen els dos co-líders d'aquesta hockey lliga masculina. I parlem de la part baixa d'aquesta hockey lliga, on trobem l'Arenys de Munt amb un sol punt i sense puntuar Vilafranca, Girona i Lleida, que tanca la classificació. Un Lleida que és cué després de caure de manera voltada per 6-2 a la pista de l'Igualada, a la pista de les Comes. I per tancar el bloc d'hoquei patins masculí, dir-vos que divendres es va conèixer que Calafell serà la seu de la Copa del Rei. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo.
La Copa del Rei d'hoquei patins de 2023 se celebrarà al pavelló Joan Urtoi de Calafell, segons l'acord a què han arribat la Reial Federació Espanyola de Patinatge i l'Ajuntament del municipi conjuntament amb el Club Patí Calafell. Així ho ha anunciat la Reial Federació Espanyola de Patinatge en un comunicat en què ha destacat que Calafell compta amb una dilatada experiència en organització d'esdeveniments esportius d'alt nivell. D'aquesta manera, el Parlem Club Patí Calafell serà l'anfitrió de la Copa del Rei 2023, la 80a edició de la competició, que per primera vegada se celebrarà al municipi del Baix Penedès. Els calafellencs disputaran el títol contra altres 7 rivals, que seran els millors classificats al final de la primera de la volta de l'Hockey Lliga. El torneig es desenvoluparà entre el 2 i el 5 de març del 2023. La del 2023 serà la tercera vegada en els darrers 8 anys que la Copa del Rei se celebrarà a la demarcació de Tarragona, ja que els anys 2016 i 2019 es va disputar el pavelló olímpic de Reus. La darrera edició de la competició es va celebrar a Lleida i va coronar com a campió el Futbol Club Barcelona, que va superar el Reus per 4-0.
Gràcies, Lourdes. I parlem de l'hoquei lliga femenina. Palau, Vilassana i Mataró, co-líders. Els tres equips han guanyat les dues primeres jornades. En aquesta segona, la sorpresa l'ha donat al Mataró, que es va imposar al Manlleu per 2-1. Les actuals campiones de lliga van guanyar les Roses 3-0 i les lleidatanes van derrotar el Voltregà per 1-4. Encara no han puntuat Sant Cugat, Igualada, el Picat i el conjunt madrileny. I parlem de bàsquet, d'un partit que es juga avui, l'anada de la Lliga Catalana LEP entre l'Andorra i el Força Lleida a les 8 del vespre a pista andorrana. Última hora del maig amb la nostra companya d'UA1 Lleida Ràdio, la Míriam García.
Es tracta del partit d'anada de la Lliga Catalana LEP i que viurà el seu enfrontament de tornada a l'Espai Fruita Barris Nord aquest dijous vinent. Dos partits que per l'entrenador de l'ICX Força Lleida, Gerard Encuentra, en són dos més de pretemporada, tot i tenir el caràcter oficial que tenen.
Jo, des de soc entrenador, la Lliga Catalana, sí que és com un partit oficial, però sempre és, per mi són partits de pretemporada, no? I així ens ho agafem, un partit, a més, contra un dels millors rivals, no?, de la categoria, a més, que ens exigirà molt, així que què millor, no?, que tindre aquests dos partits seguits ara. Crec que ens vindran molt bé per a posar en pràctica el que estem treballant el dia a dia, i per mi són, sí, són oficials de la federació, però per mi són uns partits de pretemporada, així que com un entrenament més.
I és que, segons l'entrenador de l'ICG Força Lleida, tindrà endavant una de les millors plantilles de l'Aleport 2022-2023. El partit, avui, a les 8 del vespre, a Andorra. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'Esport Català a xarxa de comunicació local amb un servidor, Joan García, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i també, evidentment, de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Què és el primer que us ve al cap si us dic Delta de l'Ebre? A mi, i ja sé que la gola és pecat capital, se m'apareixen imatges d'arròs. Ai, quina gana de cop i volta. Però centrem-nos. El procés per arribar a degustar un bon plat d'arròs comença molt abans de posar el plat a taula. Au, va, acompanyeu-me a la cega. Començarem per una mica de vocabulari essencial. Segar, sorracar, garbejar, batre a pota, solejar i envasar. Són les feines que duien a terme els nostres avantpassats i que podeu reviure el diumenge 2 d'octubre a Sant Jaume d'Enveja. Aquesta població del Montsià celebra la Festa de la Sega, una bona oportunitat per trepitjar sol fangós i deixar-se seduir per l'olor de l'arròs. De fons, a més, gaudireu d'una banda sonora de jotes i rondalles. Si preferiu no embrutar-vos gaire, podeu escollir entre diverses activitats populars i tradicionals, sempre al voltant de l'arròs. Hi haurà garbes dalt del carro i una desfilada fins a l'era, demostracions, degustació i la meva preferida, la quarta edició del concurs El teu pes en arròs. Si hi participeu, podeu endur-vos, com haureu deduït, el vostre pes en arròs. Què me'n dieu? Us atreviu a entrar a la russa? Diumenge 2 d'octubre, Festa de la Sega de l'Arròs a Sant Jaume d'Enveja. Trobareu totes les activitats detallades a www.santjaume.cat.
Sabies que...
Un nou estudi publicat a la revista Nature Astronomy afirma que s'han trobat molècules d'aigua a la Lluna. La troballa va ser possible gràcies a un potent telescopi integrat en un observatori transportat en un avió Boeing 747, que volava a quilòmetres d'alçada evitant el vapor atmosfèric. Segons l'estudi, l'aigua es troba probablement atrapada en forma de cristalls o entre els grans de la superfície que la protegeixen d'un entorn difícil, especialment dels rajos del sol. creuen que l'aigua estigui més distribuïda en les ombres dels cràters, encara que per descobrir-la haurien d'anar a explorar personalment amb vehicles espacials i excavar. Aquest descobriment podria ser positiu en vista de futures missions lunars.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Comença la vacunació de la quarta dosi contra la Covid i el lloc triat per iniciar aquesta campanya és la residència de la gent gran Feixa Llarga de l'Hospitalet, on fa 2 anys, en plena pandèmia, es va dispensar l'esperadíssima primera dosi. De moment, aquesta quarta dosi està destinada a les persones de més edat. Josep Maria Argimon és conseller de Salut.
Per les persones menors de 60 anys, que no tinguin cap patologia de risc, que no entrin dintre dels grups de risc, no és necessària la vacunació de Covid ni tampoc en principi de la grip.
És dilluns 26 de setembre de 2022 i també parlarem d'altres qüestions. I una d'elles és el balanç de la tercera nit de la Mercè després dels aldarulls de diumenge. Com ha anat, Gemma Genó?
Doncs no hi ha hagut saquejos, però sí una vintena de detinguts per furts i un ferit per...